minuts per sobre ja de les dues de la tarda. Establim tertúlia aquí a casa nostra, avui amb la companyia del Manel Montoro. Manel, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
I amb el Juli Fernández. Juli, bona tarda, benvingut.
Gràcies, bona tarda.
Heu fet els deures en aquesta diada de Sant Jordi, heu regalat roses, us han regalat llibres,
jo,
a l'inversa.
No he tingut temps, he sortit a treballar molt aviat, he tornat ara fa una estoneta i encara no m'ha donat temps a complir amb aquestes
encara
coses.
Queda, no? Encara queden hores.
Encara queden,
tu, Manel, sí.
Jo, de moment, al Sant Jordi encara hi passo de puntetes. Porto uns anys que hi passo així com un fantasma, no? Que no em vegin gaire.
Doncs bé, però teniu alguna, algun llibre en cartera o no?
Jo no, jo la veritat no. Jo regalaré una rosa al meu marit i punt i ratlla. I de llibres, doncs, la veritat, doncs, com que al llarg de l'any, quan et ve de gust comprar-ne algun i el compres, i en tinc uns quants encara per llegir, jo no en compraré pas cap, no.
Jo, com que sempre soc una mica revolucionari, no en tenia cap previst, però ara ho estem comentant amb el Juli fora d'antena. He vist una notícia de que el llibre de Fariña ha sigut un dels més demanats, que el va prohibir l'estat espanyol. Suposo que per això ha tingut tanta demanda i m'han motivat per buscar-lo.
Li han fet una bona campanya de màrqueting.
Sí,
no?
Estan fent una campanya perfecta, llavors sí. m'han motivat i el buscaré.
I tant que sí. I a més, quedàvem sorpresos de les xifres que representa, doncs, pel sector llibreter, el fet d'una jornada com avui, que se'ls suposa un 30% del que ingressen dels guanys de tot l'any, que això es diu ràpid també,
sí,
un dia
ràpid,
com avui.
Sí, jo m'ho crec. Jo treballo, per exemple, en un sector que és el del videojoc, i tot el que són els tres últims mesos de l'any representen el 60% de la xifra de tot l'any. Llavors, amb el llibre m'imagino que deu ser una cosa similar o poder més concentrada encara, i és així, sí. Hi han productes, doncs, que tenen aquestes característiques, no? Que tenen uns puntals molt bèsties i que si et fallen aquell dia o aquella temporada, doncs et poden produir repercussions econòmiques molt importants, i amb els llibres, doncs, deu passar això, per el que he sentit que comentaven.
Per vosaltres hauria de ser un dia festiu. El Manel, bueno, com diu, que passa de puntetes, no? Que fa uns anys que passa de puntetes per la diada de Sant Jordi, que de 23 d'abril, però bé, això és temporal, com aquell qui diu. Hauria de ser un
home,
dia festiu?
Home, per mi espero que sigui temporal, sí.
Clar que sí, home.
Tal qual ara m'hi tornaré a ficar. Jo festiu no sé si podríem arribar fins al punt de que Sant Jordi es convertís en un dia festiu, entès de que bancs, oficines, tot tanqui. No sé si podríem arribar fins a aquest punt. És una festa que sí que, doncs, té una forta tradició. Evidentment, tots fem la diferència entre Sant Valentí i Sant Jordi, que realment, doncs, tot el que es critica de Sant Valentí, aquest màrqueting establert, Sant Jordi no ho té, perquè és una tradició. Però jo crec que, pel meu entendre, jo no la convertiria en un dia festiu. Jo crec que és un dia normal per tots, que el fa diferent, perquè tenim aquest Sant Jordi al darrere. Quan sortim de la feina i anem a dinar, segurament és un dia que potser no dinarem a casa, sinó que sortirem a dinar amb la gent de la feina, o amb la dona, o amb l'home, o amb la nòvia, i doncs avui anem a dinar, o anem a sopar. És a dir, fa un dia de treball diferent al que és habitual, però no fins al punt d'arribar a ser festiu.
Sí, jo també comparteixo la mateixa idea, i fins i tot penso que si arribés a ser un dia festiu al 100%, segurament a lo millor no tindria l'èxit, doncs, que té, perquè quan sí. La gent té la festa al 100%, doncs segurament està per d'altres coses i no per donar-se una volteta a les parades dels llibres i tal, i a lo millor opte per d'altres opcions.
I més si cau un dilluns, no?
I a més, si cau un dilluns, evidentment. I bueno, jo no hi veig la necessitat, el que sí que és un dia especial i que cal potenciar, evidentment, no? Per tot el simbolisme, no? O sigui, tot el simbolisme, doncs, de lo que és la potenciar la lectura, la cultura, l'educació, que pues, tindrà els seus lligams i la seva relació, i després, doncs, la rosa amb l'estimació, amb l'apreci, etcètera, etcètera. Home, és un dia que el fa pues, molt diferent, evidentment, però no per això, per mi, quedaria justificat com a dia festiu, no?
Us llançava una pregunta així com una altra, de que cada vegada i cada any, no, es formula la mateixa pregunta, i sobretot això ho he copsat a través de les xarxes socials. Avui a Andorra la Vella ens centrem a l'Avinguda Meritxell, no per la fuita, que hi ha hagut fa unes hores, aquesta que ho podíem veure, no?, amb aquestes imatges, amb aquesta espectacular, no?, fuita que hi havia, doncs, d'aigua, no?, en què s'ha pogut veure i es veu a través de les xarxes socials, sinó per aquestes obres, no?, que s'estan desenvolupant, no només a l'Avinguda Meritxell, sinó també a l'Avinguda Carlemany, i de fet que hem conegut que s'ha hagut de recórrer mà d'obra estrangera per poder complir amb els terminis que s'han fixat en aquestes dues grans obres que, déu-n'hi-do, són dos eixos comercials importants per al país. Aquest cap de setmana ho hem pogut comentar, doncs, amb alguns dels turistes que ens visitaven, que lògicament, doncs, els agafa d'imprevist, tot i que tampoc no hi ha una gran molèstia, no? Però bé, tot i així s'ha hagut de recórrer mà d'obra estrangera per poder complir, doncs, amb els terminis tancats clars que s'han marcat des d'un inici.
Home, és que més ja els hi convé que acabin amb els terminis acordats. A més, el juliol i l'agost el tenim aquí a dos dies, com aquí que diu. Andorra s'omplirà com cada estiu de turistes. Hem de tenir en compte que el juliol arriba també el Cirque du Soleil. Per tant, doncs hi haurà un altre pàrquing, en aquest cas el que està a la Post, que estarà també tancat. Per tant, ja veurem com ens espavilem. Tenim la Carlemany oberta, Meritxell oberta, pàrquings tancats, l'Avinguda de Tarragona oberta. Llavors, els terminis s'han de complir, perquè si arribem al juliol i arriba el turisme i es troba, doncs, perdoneu l'expressió, no?, però aquest merder que hi ha actualment, que nosaltres mateixos, jo avui he vingut per l'hospital, jo baixo de la Massana, he anat calculant, el carrer Prat de la Creu a aquesta hora està ple de cotxes, perquè, clar, tota la part de dalt està tancada, part de l'Avinguda Carlemany també, llavors tothom passa pel mateix lloc, doncs al final he fet com una espècie de laberint, passant per carrers, carrerons, fins a arribar per l'hospital, baixar per un altre carrer petit i poder arribar aquí a l'hora, no? Ara imagineu això, doncs ja en època de turisme i en època que hi ha gent.
Sí, sí, és curiós. Bueno, a veure, m'imagino que també els hi convé els terminis, doncs, perquè en el mateix plec de bases em fa l'efecte, si no m'equivoco, que hi havia, doncs, una sèrie, doncs, de sancions si no es complien els terminis. I pel que respecte a la mà d'obra exterior, que consti que no és només amb aquest tipus d'obres, que hi ha molt tipus d'obres que es duen a terme aquí al país, doncs que no troben personal per treballar-hi i llavors han de recórrer amb empreses o d'Espanya o de França per agafar personal perquè puguin portar-les a terme, que és una cosa curiosa, no? Jo quan me'n vaig assabentar em vaig quedar una mica sobtat perquè em pensava, doncs, que això no seria possible. I no seria possible tenint en compte, doncs, que després hi ha una petita borsa, doncs, o petita o proporcionalment a lo que és el país, important, de persones que estan a atur i que no troben feina, i que llavors s'hagi de recórrer, doncs, a l'exterior per poder portar a terme, doncs, certes obres. Per exemple, em van parlar de la batllia, de la nova batllia, que també han agafat personal, doncs, de fora per poder també complir els terminis. I, bueno, i en fi, són situacions aquestes, doncs, que passen i que alguna explicació deuen tenir.
Apunteu manca de previsió en aquest fet, de que s'arribi fins a aquest punt?
Perdona?
Manca de previsió.
Jo suposo que aquests grans projectes sempre té una previsió, que aquesta previsió després varia. Això passa amb totes les obres que es puguin fer tant aquí com a altres països. Però sí que, com explica el Juli, habitualment amb grans obres hi ha uns terminis marcats i després hi ha un règim sancionador molt, molt, molt dur si no es compleixen aquests terminis, que això només passa amb la construcció, passa amb molts altres sectors. Jo crec que manca més que de previsió, també de planificació, perquè també s'han trobat a dir que els pressupostos també se'ls ha disparat al Comú d'Andorra en aquest sentit, no? Van pressupostar uns diners i després això s'ha disparat, no? Que és el que habitualment veiem. Vull dir, no és una cosa que ens sorprengui. Quan hem fet una gran obra a Andorra, els pressupostos no han quadrat mai, és a dir, com els túnels, no? És a dir, es doblava o es triplicava el cost d'aquell túnel i no s'havia previst. Jo no sé fins a quin punt, doncs, es poden demanar responsabilitats a l'hora de que quan es planifica, doncs, si s'accepta un pressupost, després aquest pressupost no es dobli i és perquè no s'ha tingut en compte una cosa o l'altra, no? S'han de fer bé les coses, perquè això s'utilitza diners de tots, es fa a través dels nostres impostos, i per tant, doncs, nosaltres exigim a aquells que ens governen que, doncs, ho facin bé, que per això els escollim, perquè són els que creiem que són més preparats, sobretot que nosaltres, i per tant les coses s'han de fer bé, i no perquè els diners siguin de tots, doncs, podem preveure les coses d'una manera més a la lleugera, o bé si es dispara el pressupost, doncs mala sort. Uh-huh. No crec que sigui així. Jo crec que avui dia, tenint en compte que ja ho hem vist, que els pressupostos es van disparar, jo crec que ara és mantenir el ritme, que realment s'acabin les obres quan s'han d'acabar, i perjudicar al mínim possible a totes aquests mesos que ara ens vindran, ja a partir de finals de maig, i que són importants, i són molt importants per Andorra. I ja que ho fem tot de cop i tanquem doncs les dues grans avingudes comercials de cop, doncs fem-ho ràpid, bé, evidentment, però fem-ho ràpid, que d'aquí a poc doncs això ha d'estar obert i Andorra començarà a omplir-se de gent.
Home, és el moment de fer-ho, no?
Ara és el moment d'impàs, ara és un moment calmat a Andorra, no hi ha molt turisme, entre que un cop s'han tancat les pistes, d'aquí ja cap al... fins i tot, jo ja diria juliol, perquè el juny, abans encara hi havia algun moviment, però avui dia ja el juny no es mou i no ve gent, és a dir, bàsicament tenim 3 mesos, a partir del juliol sí, a partir del juliol ja es comença a activar, a més, com dic, no? Hi ha el Cirque du Soleil, mm-hmm, també, que això també crea doncs els seus problemes al centre d'Andorra.
Sí, no, bueno, com a conseqüència, en principi, de tots aquests renous que hi ha amb els pressupostos i tot això, a mi em va explicar una persona, precisament doncs, que un obrer que treballa a les obres, no? I em va explicar el seu cas, i com el seu cas els de molts, i és que si, per exemple, abans els pagaven per metro quadrat treballat, doncs ara els paguen per hores. Llavors, ells no tenen la motivació d'anar treballant i anar més ràpid i fer més metres doncs, per poder cobrar més a final de mes, sinó que ells tenen exclusivament doncs, les seves hores i no els hi deixen fer més hores. Llavors, clar, dius, ostres, sembla una mica contradictori perquè potser amb la mateixa mà d'obra que hi hauria i tal, i llavors, clar, com a conseqüència d'això els hi ha baixat doncs, el poder adquisitiu doncs, perquè no poden fer més obres, més hores, cobren molt menys i en canvi contracten a d'altres persones per poder fer la mateixa tasca que potser ells ho podrien fer dedicant-s'hi més hores. No ho sé, és tot molt complex i molt complicat, i després et quedes una mica doncs parat, evidentment és això, no? De que quan es pressuposta doncs una cosa, una obra, que després doncs s'encareixi un percentatge significatiu, que caram, et quedes una mica parat, no? I dius no ho sé el problema on està, però a mi em fa l'efecte que per una banda o per l'altra doncs potser no s'està filant prim, no ho sé, però no sóc entès amb la matèria, no? Però quan sents parlar per obrera sembla estrany, no? Que una persona que ell mateix diu, pues jo vull fer més hores i no li deixen fer més hores, i li exigeixen que allò s'acabi més ràpid, i com que no es pot acabar, llavors contractin a d'altres persones. No ho arribo a entendre, se'm fa difícil, la veritat.
Sí, això és una mica contradictori. Potser sí. Si no volen que sobrepassin les 8 hores doncs, i es fan torns, diguéssim, doncs clar, necessites el doble de personal.
Just.
Si tu a aquell treballador li dius, no, 8 hores justes, no em faràs caps d'extra, no te'n pagaré cap d'extra, suposo que els deu sortir més a compte tindre, diguéssim, dues plantilles i fer substitucions o fer torns.
Segurament.
A nivell, doncs, de salari, segurament no deuen estar molt alts, deuen anar a lo mínim, i doncs els deu sortir més a compte que no pagar hores extres. També amb el personal de fora, també hem de tenir en compte, que jo crec que és important, i se n'ha parlat sovint, i sembla que a vegades encara ens n'oblidem, que des del 2009, quan va esclatar la crisi financera, i aquí a Andorra més va coincidir també amb la crisi de la immobiliària i la construcció, Andorra va perdre molta població de mà d'obra, de construcció, que se'n van anar. Molts portuguesos van tornar a marxar a Portugal. I hem perdut molta mà d'obra. Molts d'ells s'han reciclat, és a dir, quan van entrar a la bossa de treball se'ls va reciclar. Durant anys, restaurants s'han queixat de que, sí, la mà d'obra que trobaven era reciclada, però que venien de la construcció i que realment no estaven formats per la restauració. Per tant, els que s'han quedat s'han hagut de reciclar, però molts altres han marxat. I ara ens trobem que amb la construcció, per exemple, ens falta molta mà d'obra, perquè aquesta mà d'obra fa anys que marxa d'Andorra. Andorra porta anys perdent població, tot i que no es digui molt, però Andorra està perdent població, i això parles amb qualsevol comerç de proximitat, dels qui treballen amb el mercat andorrà, no amb el turista, i t'ho diran que fa anys que noten una davallada impressionant, i en determinats barris tu vas a Ciutat de Valls i està tot tancat, quan Ciutat de Valls sempre ha sigut un barri obrer.
Sí, tenia vida.
I tenia vida, tenia bars, perruqueries, botiguetes petites de queviures, ara passes per Ciutat de Valls i està tot tancat, no hi ha res. Això és un símptoma de que els barris obrers d'Andorra han perdut molta població i han marxat.
No, i a més també apuntava abans, Juli, has matisat una qüestió, que lògicament això serà una prova, no? Perquè d'ara en endavant també venen obres de gran envergadura doncs, aquí al país, com és l'edifici de Cloud, la plataforma de Sol 10, que això doncs, pot semblar, doncs, pot veure una prova, no? Per veure com funciona, perquè realment això doncs, ens podem trobar d'aquí uns mesos, també.
Sí, no, efectivament, i m'imagino doncs, que això s'haurà de plantejar molt, perquè és que si no, no es podrà dur terme les coses d'una forma coherent. I per què? Doncs mira, a veure, si us heu fixat, i això també és una altra de les reflexions que em van fer, és que a la construcció no hi ha gaire gent jove. Pues per què? Pues perquè, a veure, qui vol estar exposat a treballar en una obra, amb la pluja, amb la calor, tal, i amb la duresa doncs, de la feina de l'obra, quan potser en una gran superfície, en un supermercat, en una botiga, doncs es treu el mateix sou. Llavors és lògic, no? I sí que m'hi he fixat jo, des que m'ho van explicar, m'hi he fixat moltíssim.
I llavors, la puntualització que no teníem en compte.
Sí, no, és que jo no, tampoc m'hi havia fixat, no? I quan una persona doncs, que està en el sector t'ho explica i t'ho parla i t'ho diu així, ostres, et fa aquestes reflexions, llavors vas mirant-ho i observes i dius ostres, doncs com afrontarem totes aquestes obres ara grans que han de venir? No ho sé, m'imagino doncs, que les empreses constructores doncs, ja tindran la seva planificació, però vaja, no ho sé.
Parlem d'un altre tema per als minuts que ens resten, que queden pocs minuts, com sempre, per parlar d'altres qüestions, perquè, com ja sabeu, també la justícia tindrà una secció civil especialitzada en els conflictes d'arrendament i, segons va explicar el ministre Xavier Espot, amb el nou Codi de Procediment Civil, les demandes per impagament seguiran una via agreujada que en un màxim de 40 dies s'hauria d'haver donat resposta a la demanda, presentant proves i dictant sentència. I, vaja, sembla ser, però, que el ministre també apuntava que es deixa clar que la voluntat no és accelerar els desnonaments, però bé, sí que trobar una via ràpida, una solució ràpida doncs, aquests conflictes, no?, pel que fa doncs, als habitatges.
Doncs això és el que sembla, és una via ràpida pels desnonaments, i per molt que el ministre digui que no, i només jo avui quan m'he llegit al matí la notícia és el primer que m'ha vingut al cap, és a dir, si ara en 40 dies et poden fer fora de casa, doncs ja estem patint prou amb aquests lloguers que estan esdevenint abusius i que ara doncs, el propietari pot pujar-te un 50% al lloguer, que és també una altra manera de doncs, fer-te fora del pis si ell vol pujar el lloguer i vol tindre llogaters de més poder adquisitiu. És una altra manera d'encobrir el que tu et puguin... Jo he conegut persones aquests últims mesos que els han dit et pujo el lloguer un 50%, l'altre ha dit no puc pagar això, doncs marxes i poso el pis a la venda. És a dir, a mi això em dona la sensació que és una manera ràpida de poder doncs, fer fora algú de casa seva. Entenc que el propietari també s'ha de defensar, perquè també tenen molts problemes en aquest sentit, sobretot aquí a Andorra, que ja tenim una gran població flotant i que venen aquí uns mesos i que després potser se'n van a on sigui, a milers de quilòmetres d'aquí, i hi ha propietaris que pateixen molt en aquest sentit, o els destrossen els pisos o no els paguen i després se'n van i ves-los a buscar, però també hi ha l'altra banda, que jo crec que qualsevol persona pot tindre un parell de mesos que per exemple perdi la feina, i crec que haurien d'haver-hi mecanismes per protegir la gent que no són morosos sinó que tenen un problema puntual de solvència i que es poden arriscar a trobar-se sense casa.
Sí, a mi també quan ho he sentit m'ha semblat doncs, que era precisament un protocol doncs, per anar amb la via ràpida, no?, i que una persona es pugui quedar al carrer d'un dia per l'altre. Jo entenc les dues parts, entenc la part també doncs, del propietari, però amb el que continuo sense entendre, i això és el que em faig creus, és que hi hagin tants habitatges buits aquí al Principat d'Andorra i que hi hagi tant problema després doncs, per trobar-n'hi, no? I adaptat precisament doncs, a les necessitats bueno, de les persones. I això és el que jo no ho veig bé, vaja. Que hi hagi no sé quants habitatges, quants milers d'habitatges doncs, buits i que algun d'ells no tenen ni possibilitats de ser venuts pues, per lo que sigui, i que hi hagi gent que tingui dificultats en poder trobar una llar de lloguer. Jo penso que des de les institucions doncs, corresponents amb aquestes competències doncs, haurien de tenir en compte això i posar les mesures pues, perquè s'obligui d'alguna forma habitatges d'aquests que estiguin buits a posar-los al lloguer mentre no els puguin vendre, perquè hi ha una necessitat brutal. I si no es fa això, doncs després ens trobem amb aquestes coses abusives, doncs que et puguin pujar el lloguer un 50% d'un dia per l'altre. A mi em fa l'efecte que això és totalment injust.
Sí, de fet, amb el tema dels lloguers, que sembla ser que s'està posant fil a l'agulla en aquest aspecte, perquè lògicament són moltes les demandes, crítiques, queixes, diguem-li com vulguem, doncs, que s'han formalitzat també a través de la via del raonador del ciutadà, sí. I sembla ser, doncs, que des de la mateixa institució, no, es vol posar fil a l'agulla en aquesta problemàtica, perquè, com bé comentava, doncs, el Manel, no, una vegada, doncs, s'acaben els contractes de lloguer, molts inquilins han vist com el preu del mateix habitacle, no? En qüestió, doncs, pel fet d'haver-se acabat el contracte, doncs, la manera en què es dispara, no? Com s'apugen d'una manera...
Sí, brutal. A mi tot això em recorda una mica a la bombolla aquella que va haver-hi immobiliària de fa uns anys, que tan malament i tan mal va fer
Mira com va acabar, sí, clar.
I em fa l'efecte que tornem a caure una altra vegada amb el mateix, no? I qui pateix les conseqüències sempre, doncs, els més dèbils, i els més dèbils són les persones, doncs, que depenen, doncs, de la seva feina, amb la diferència que poder uns anys enrere no hi havia una situació, doncs, tan precària a l'hora de trobar feina, doncs, perquè l'economia anava una mica millor, i avui en dia, doncs, s'han juntat aquestes dues coses, és que, clar, si tu no trobes feina o et quedes d'un dia per l'altre sense feina, i a més et pugen el pis al 50%, o és igual, o te'l pugen, com pots fer front amb això? I a més ara, doncs, bueno, sapiguen que en 40 dies, doncs, pues, escolta'm, pues, mira, pues, busca't el pis, i sapiguent que per molt que busqui pis no trobaré un pis més barat, perquè és que no n'hi ha, perquè és que han pujat els preus d'una forma brutal. Pisos que potser fa 5 o 6 anys, sense haver-hi fet cap tipus de reforma, el propietari, valien potser 400 euros i ara que te'n valen 800 o 900, dius, però com és possible? Jo puc entendre si el propietari ha fet unes millores, en fi, i ha fet una inversió, doncs que aquell pis, que abans valia uns diners, ara en valgui uns altres, però si no s'ha fet absolutament res, com pot ser que valgui el doble? Això et quedes estranyadíssim, no? Dius, aquí no quadren les coses.
A més, parlant de la bombolla, i així per tancar, que ens estem trobant ara? Que, clar, si tu passes a pagar, per exemple, un lloguer de 1.000 euros, la persona que es planteja pago 1.000 euros de lloguer, doncs per pagar 1.000 euros de lloguer pago una hipoteca de 1.000 euros i em compro un pis. El banc ara comença un altre cop en aquest sentit a donar hipoteques i ens tornem a trobar amb el mateix. És a dir, una persona que no pot afrontar 1.000 euros de lloguer pensa, doncs, tant per tant els afronto amb una hipoteca. Clar. Sense tenir en compte que aquella hipoteca amb els anys pot variar, pots pagar més, pots pagar menys, i ens tornarem a trobar amb el mateix, que hi ha gent que no és solvent, que s'està demanant hipoteques, que els bancs les donen, i ens tornarem a trobar amb la mateixa bombolla. És a dir, estem provocant el mateix. És a dir, jo ho entenc. Per pagar 1.000 euros, doncs pago 1.000 euros d'hipoteca, i almenys el pis me l'estic quedant jo, que és el pensament que es tenia fa 5 anys.
Sí.
I que vam arribar on vam arribar.
Sí.
Veurem a veure com s'enfila, doncs, aquest tema, perquè, com dèiem, són circumstàncies diferents, però la conclusió sempre és la mateixa, com ve apuntar el Manel. Manel, Juli, que us deixo, que acabeu de passar una bona jornada. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí una estona a Ràdio Nacional. Gràcies i fins la propera.
Igualment, adéu-siau.
Gràcies.
Ho deixem aquí nosaltres, que hi tornem demà a la mateixa hora, que acabin de passar. Molt bona tarda. Adéu-siau.